Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La salut mental, o més ben dit, la mala salut mental, amenaça de convertir-se en un problema transversal. Les últimes xifres que hem sabut avui apunten, si més no, cap a aquesta direcció. Les visites de menors als centres d'atenció primària relacionades amb la salut mental es van disparar un 28% l'any passat respecte al 2024. Aleshores, segons dades a què ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, es van atendre 95.500 visites. L'any passat, amb dades encara provisionals, més de 122.000. Això vol dir que la salut dels menors ara és pitjor que abans? No exactament, perquè hi ha diversos factors que expliquen aquest increment. Per exemple, que ara els CAPs ofereixen un servei que abans no existia.
Psicòlegs, psiquiatres i infermeres dels equips de salut mental es desplacen a l'atenció primària per poder donar suport en aquestes patologies més lleus i ajudar també a pediatres i metges de família.
O que, en un context en què va creixent la sensibilització i la conscienciació sobre la cura que hem de tenir de la salut mental, també passa això.
A vegades és una demanda en excés, no?, la que ens arriba per casos lleus.
Els casos que sí que estan diagnosticats i que es consideren malalts crònics i que, per tant, se'ls atenen centres específics, s'han doblat en 7 anys. També han crescut els recursos públics que s'hi destinen, però no prou. Els especialistes ja van encendre els llums d'alarma l'any passat i van firmar un manifest que van fer arribar al Parlament en què denunciaven falta de recursos i, una vegada més, també aquí, excés de burocràcia. I és que, segons quins casos, amb una visita cada mes i mig o el que és el mateix amb 7 o 8 cites anuals amb un professional, poca cosa es pot fer per ajudar aquests nens i adolescents.
Catalunya al dia.
És divendres 27 de febrer. Avui hi ha eleccions agràries per escollir els representants del sector en els òrgans que s'encarregaran de negociar amb el govern durant els pròxims 5 anys. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Hi poden votar més de 21.000 pagesos i ramaders, pràcticament la meitat de les comarques de Lleida.
Que han de triar entre les candidatures d'Unió de Pagesos, JAR, Casaja, Unió de Petits Agricultors i Assemblea Pagesa. El Xavier i el Manel són dos germans pagesos.
És important, sobretot, donar veu a la pagesia, perquè dona la sensació que estem una mica abandonats de la mà de Déu.
Com totes les coses se poden millorar, però de moment només tenim aquest.
Es pot votar fins a les 7 del vespre i els resultats se sabran cap a les 9.
Passarem també per Tortosa, que té en marxa les obres de museïtzació de les muralles i fortificacions que envolten el castell de la Suda. La previsió és que estiguin enllestides per Setmana Santa.
I l'objectiu és convertir tot el recinte en un museu a l'aire lliure i s'engloba en un projecte més ampli de promoció turística, com explica l'alcaldessa.
Fer que les muralles i les fortificacions siguin molt més atractives, que sigui també un element més de dinamització cultural i patrimonial de la nostra ciutat.
I si sou del Pallars i heu de ser pares aquest any, sapigueu que el vostre fill rebrà un regal inesperat però ben original i, sobretot, amb molt bona intenció. És un lot de productes de nadó que vol contribuir a difondre la parla pallaresa, que està en clar retrocés.
El lot es diu Morralet Lingüístic, en homenatge a la bossa de roba típica a la zona per endur-se el menjar al camp o a la muntanya, com un farcell. Des de l'Associació Cultural Can Boleta, l'Eva Tarragó deixa clara la intenció del Morralet.
El que vol és generar activisme envers aquesta parla i fer, d'alguna manera, doncs, que tothom estime el pallarès com l'estimem nosaltres.
Ens fixem també a les carreteres. Com tenim el trànsit a aquesta hora? Equip Viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs destaquem que hi ha congestió amb algunes aturades avui a les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, en el cas de la ronda de dalt a Creujades per un vehicle variat a Horta. I també hi ha congestió destacable a la P7 en dos punts per incidències, entre Sant Cugat i el Papiol, en sentit sud per un accident que fa tot just uns minuts, que s'acaba de retirar del tot. I a Constantí també en sentit sud per un vehicle, en aquest cas, que s'ha incendiat i que també ja s'està retirant.
I pel que fa al temps, cap de setmana de tranquil·litat, marxa però una mica la primavera, Dani Ramírez?
Sí, tenim un petit canvi demà, justament en acabar el darrer dia del mes de febrer, que ens pot portar al matí alguna gotellada en punts de Lleida, Ponent, el Pirineu, si neva molt poquet cap a 1.800 metres, i entre la tarda i la nit es pot animar una mica la pluja, el Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, algun sector de Lleida, cap als ports, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, d'un a 5 litres per metre quadrat. No es tracta de cap situació de pluja important ni tempestes, i si neva demà al vespre una mica més avall a 1.600 metres. Però avui, abans no arribi aquest petit canvi de temps, sol o boires. A l'interior algun núvol prim i arran de mar humitat amb 14-15 graus en aquests moments, però estem arribant als 20 graus sorprenentment, a Viella, al pantà de Siurana també, 20 graus, a Lladurs, a Cervera, a Guixers, al Solsonès, arriben també els 20 graus. De cara a diumenge farà més sol al sud, la temperatura puja una mica de dia, demà baixarà notablement el termòmetre, ens hem d'abrigar una mica més, i a la tarda, migdia tarda, algun ruixat, novament al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i nord de la Catalunya central.
I els esports que arribaran, com sempre, ben puntuals, 6 minuts abans de les dues, avui, amb protagonisme d'aquest sorteig que s'acaba de fer de la Champions, oi, Ricard Isidro?
I que determinarà que el Barça s'enfrontarà al Newcastle aquests vuitens de final de la Lliga de Campions masculina de futbol, una ronda que es disputarà entre el 10 i el 18 de març amb la tornada al Camp Nou. A Lleida, els germans Marc i Àlex Márquez enceten aquest cap de setmana una nova temporada del Mundial de MotoGP amb el Gran Premi de Tailàndia. A la Primera Federació, tornant a parlar de futbol, el Nàstic de Tarragona juga diumenge contra l'Antequera amb l'objectiu d'acabar amb la dinàmica negativa de resultats del nou estadi, on l'equip grana només ha guanyat un dels últims quatre enfrontaments que ha jugat. I el bàsquet Girona fa oficial la renovació del pivot bosnià Nikola Maric per una temporada més.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz avui al control central. És la 1:06, comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb unes xifres que posen, doncs això, estadística, números, a una sensació força generalitzada, i és que la salut mental dels menors cada vegada va pitjor. Les visites d'aquests menors als centres d'atenció primària per qüestions relacionades amb la salut mental han pujat un 28% entre el 2024 i el 2025, Montse Poblet.
Segons dades a qui ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, l'any passat els CAPs van fer més de 122.000 visites relacionades amb la salut mental dels menors. Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu a Lleida, atribueix l'augment al fet que ara s'ofereix un servei que abans no existia i que permet atendre des de l'atenció primària els casos més lleus.
Psicòlegs, psiquiatres i infermeres dels equips de salut mental es desplacen a l'atenció primària per poder donar suport en aquestes patologies més lleus i ajudar també a pediatres i metges de família. I això ha fet que el nombre de visites de salut mental en els CAPs s'incrementin.
Pel que fa als malalts crònics que es deriven als centres de salut mental per menors, en 7 anys les visites en aquests centres han augmentat un 16% i els pacients amb patologies cròniques s'han doblat. En aquest període, els recursos que es destinen a aquests centres han pujat un 50%, però els especialistes avisen que per fer seguiment de segons quines patologies, amb una visita cada mes i mig, que és el que poden oferir a la majoria, no n'hi ha prou.
I tenim una nova reunió en marxa de la taula sectorial d'educació per mirar d'acostar posicions davant d'una vaga d'una setmana que hauria de començar el 16 de març. Sobre la taula, millores salarials i laborals que de moment no fan el pes als sindicats, i avui això ha quedat clar, fins i tot amb les absències que hi ha hagut en aquesta reunió. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia. El sindicat Professors de Secundària i la CGT no han assistit a la sessió d'avui. Consideren que el departament està allargant les negociacions expressament i mantenen que el que consideren una falta de respecte als docents que exigeixen millores laborals i salarials. La decisió l'ha presa després de 3 jornades de negociacions d'aquesta setmana. Segons el Sindicat de Professors de Secundària, el Departament d'Educació no ha fet cap proposta seriosa ni concreta i manté la crida a la vaga de tot el professorat prevista per la setmana del 16 de març. Mentrestant, el sindicat majoritari, l'USTEC, denuncia que les negociacions amb el departament continuen encallades i en un comunicat han demanat als socis de govern que no aprovin uns pressupostos que no contemplin millores laborals que els sindicats del sector reivindiquen.
Doncs doncs avui, que és divendres 27 de febrer, hi ha eleccions agràries. Més de 21.000 pagesos i ramaders estan cridats a les urnes en aquestes eleccions, que han de servir per escollir els representants del sector, els òrgans on poden negociar amb la Generalitat, com la taula agrària i les taules sectorials, en els pròxims 5 anys. Poden votar fins a les 7 del vespre. I a les 12, la participació sabem que era de prop del 25%. Gairebé la meitat dels cens i les comarques de Lleida. Per tant, hem decidit avui anar fins al Carràs, al Segrià. Allà hi tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. És una de les seus electorals amb més votants potencials. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com sí. Està l'ambient aquí, en aquesta hora de votacions?
No, ara podríem dir que bastant tranquil, eh? Hem de pensar que aquí hi ha més de 400 inscrits, 400 potencials votants. Han votat a hores d'ara una vuitantena. Lleida Ciutat és on hi ha la xifra més alta, el 100 supera els 500, i a primera hora hi havia força activitat, fins i tot alguna cua hem vist. Ara al migdia, a tot arreu on hem anat a més d'una seu electoral, i hem vist que arribaven amb comptagotes. En fi, hem de dir que en aquestes eleccions s'enfronten 5 candidatures, Unió de Pagesos i JARC, que ja tenen representació i opten a aconseguir-la també, a SAGE, Unió de Petits Agricultors i Assemblea Pagesa. Això sí, han d'obtenir un mínim del 15% dels vots. Aquí al Carràs hem parlat amb l'Ester, que és propietària d'una granja de vedells. Té clar que és important participar-hi.
Per mi sempre important votar. Sigui el que sigui el teu vot, eh? Per exemple, a mi, les dones són molt poc defensades al sector. Però, bueno, hem de votar i hem d'estar dins.
Recordem, Estela, que el moviment Revolta Pagesa, que ha liderat les grans mobilitzacions dels últims anys, no es presenta a aquestes eleccions agràries i, a més, demana el vot nul.
Sí, és un vot protesta perquè entenen que el sistema no és prou representatiu i perquè només afavoreix les grans organitzacions. Veurem, quan se sàpiguen els resultats, quin impacte haurà tingut aquesta crida. Ho hem comentat amb alguns dels votants, el Manel de Lleida i la Mèrida de Rosselló.
Sempre hi ha coses a millorar, a veure, però és important, sobretot donar veu a la pagesia, perquè dona la sensació que estem una mica abandonats de la mà de Déu.
Home, jo crec que s'ha de votar perquè és la manera de que hi hagi algun canvi. Ara també considero que el vot nul és, bueno, està bé pel fet de que es posin una mica les piles, també.
Les 430 meses electorals que hi ha repartides per tot el país tancaran a les 7 del vespre i els resultats se sabran a quarts de 9. A les últimes eleccions, fa 5 anys, la participació es va quedar al 35%, bastant baixa, però també cal tenir en compte que eren votacions telemàtiques en un context de pandèmia.
Clar, no es pot comparar, per tant, la situació d'aquell moment. Eleccions que tenen resultats, com deies, a quarts de 9 i s'anuncien aquí a Barcelona, però, eh?
Sí, 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 és on hi ha la seu central del Departament d'Agricultura.
Molt bé, doncs ho anirem seguint. Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Poc més de 2 minuts per arribar a un quart de 2, Barcelona subvenciona les comunitats de veïns que vetin els pisos turístics. El consistori es farà càrrec de fins al 50% del cost que tingui per les comunitats la redacció o modificació dels seus estatuts per prohibir els pisos turístics en aquesta finca, Quim.
Unes ajudes que es poden demanar a partir d'avui que estan incloses en els acords pressupostaris del govern del PSC amb Esquerra. Ara bé, uns estatuts nous o unes clàusules més restrictives no tindran efecte retroactiu i no invalidaran les llicències per a pisos turístics ja concedides. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Marquen una miqueta les regles d'ús i convivència de la comunitat. Per exemple, regular la possibilitat de prohibir la instal·lació d'habitatges turístics. Si regulem a partir d'ara, no afectem el que ja està consolidat.
L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona denuncia aquesta mesura perquè considera que excedeix les competències municipals.
I a les comarques de Girona s'han firmat un miler de contractes de lloguer menys durant el 2025 que en el mateix període de l'any anterior. Són dades que ha analitzat el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària dels APIs. Girona, Núria Peraire, lamenten que es confirma, doncs això, la tendència a la baixa dels lloguers.
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè l'any 2024 a la demarcació de Girona es van signar uns 9.200 contractes de lloguer i l'any 2025 uns 8.200, és a dir, un 10% menys, comparant dades de gener a setembre. El president del col·legi, Joan Company, assegura que és una situació greu.
La dada que és més preocupant és que s'estan signant menys contractes de lloguer, Per tant, què vol dir? Que quan tenim una gran demanda i una gran necessitat, la realitat és que s'estan signant menys contractes perquè hi ha, cada vegada també hi ha menys oferta de pisos. Que seguim la tendència ja que es havia detectat aquests últims anys.
Diu que hi ha menys pisos de lloguer perquè els contractes són llargs i els llogaters hi estan al màxim de temps perquè no troben un altre lloc on anar i perquè quan queden buits els propietaris prefereixen posar-los a la venda. Tot i això, en poques poblacions, com Sarrià de Ter o Bescanó, properes a la capital, Girona, hi ha hagut un increment en els contractes de lloguer nous. I pel que fa als preus del lloguer, el conjunt de la demarcació es mantenen estables. Seguim amb més coses. L'Ajuntament de Mataró presenta un nou planejament per complir la sentència ferma de reconstruir la nau de Can Fàbregas al mateix lloc on era. Recordem-ho, és un edifici industrial que estava protegit i que es va desmuntar peça a peça i es va traslladar als afores de la ciutat, i tot perquè el Corte Inglés volia construir uns grans magatzems en aquest terreny. Finalment, aquest projecte no va prosperar, no va haver-hi Corte Inglés, i el resultat és que durant anys ha quedat un solar absolutament buit en un enclavament força important de la ciutat de Mataró. Des de la capital del Maresme, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
L'Ajuntament manté que, tot i reconstruir aquesta fàbrica, Can Fàbregas, el Corte Inglés conserva el seu espai i podria desenvolupar-hi el projecte comercial.
És el principal argument que ha fet valer l'alcalde David Bote, la fórmula que han trobat per accedir al sòl, propietat del Corte Inglés, i fer la reconstrucció de Can Fàbregas, és la reordenació urbanística. Es guanya espai reduint vials que delimiten la finca, i això permet ubicar-hi tant la fàbrica com també el centre comercial.
Permet complir la interlocutòria del jutge, permet tenir tots els metres quadrats per reconstruir la nau, i estem redactant o treballant en el projecte de reconstrucció, i alhora preserva la naturalesa de l'interès públic de que en aquell solar hi hagués una mica més de 26.000 metres quadrats de sostre terciari i un gran aparcament.
El Corte Inglés va renunciar a la llicència d'obres i hi ha un contenciós als jutjats perquè demana recuperar els diners que havia pagat pel terreny amb interessos. L'alcalde sosté que són excuses i que darrere hi ha un canvi d'estratègia comercial.
Un, hi havia llicència d'obres, podien haver començat les obres, és un acte administratiu ferm. Dos, independentment del moment que ells renuncien, igualment continua sent possible, ho demostra aquest planejament, un sostre comercial de 26.000 metres quadrats. Per un interès econòmic, doncs s'han plantejat la via judicial, no perquè realment el contracte no es pugui acomplir.
Les parts de la fàbrica estan en un solar a l'aire lliure i l'Ajuntament sosté que la conservació és prou bona com per fer la reconstrucció de l'edifici.
Gràcies, Marta. Passen 2 minuts d'un quart de dues. El ple de Barcelona acorda la gratuïtat del menjador escolar per les famílies més vulnerables, com proposava Esquerra Republicana. Les bonificacions també suposaran una rebaixa del preu per la resta de famílies. Ara està pendent si la Generalitat finança part d'aquesta mesura, com demanen també els republicans. Anem a l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha fet aquest ple. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Com bé deies, la proposta és de bonificar el 50% del menjador a tots els alumnes i arribar al 100% en el cas dels més vulnerables, que actualment ja tenen una bonificació del 70%. La proposta d'Esquerra vol treure els diners del que s'ingressarà de la taxa turística a la ciutat i reclama el cofinançament per part de la Generalitat. Ho ha explicat l'Elisenda Alemany i ho ha defensat, que és la presidenta del grup municipal d'Esquerra.
Bonificar tothom el 50% i aquells que ja tenen una beca del 70% passar-la al 100%. Bonificar el 50% del menjador escolar té un cost de 40 milions d'euros. Fa 48 hores el Parlament ha aprovat el recàrrec turístic de la butxaca dels turistes a la butxaca de les famílies dels barcelonins i barcelonines.
La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups municipals, menys el PSC, i els comuns.
I el ple que també ha donat suport a la llei que endureix les penes contra els lladres multireincidents que va aprovar fa uns dies al Congrés dels Diputats.
Efectivament, el ple ha aprovat les declaracions institucionals de Junts i el PSC que insten a aplicar i desplegar aquesta llei. Les declaracions anaven en la mateixa línia. Calen més recursos perquè el sistema judicial pugui donar resposta, la resposta necessària a aquesta aplicació. La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups municipals, menys el PSC i, perdó, com estem avui, menys la proposta tira endavant, perdoneu. I finalment, la prohibició del vel integral en els espais públics no ha tirat endavant pel rebuig de tots els grups municipals, llevats ara sí del PP i de Vox.
Molt bé, gràcies, Anna. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I fa 5 anys de l'atac a la comissaria dels Mossos de Vic, després de la manifestació contra l'empresonament de Pablo Hasél, i el jutge ha tancat ara la fase d'instrucció del cas. La fiscalia demana més de 30 anys de presó per cadascun dels acusats, segons ha avançat VilaWeb, i ha pogut confirmar aquesta emissora. Els encausats troben la petició de pena absolutament desproporcionada. Anem a Vic, Nati Adell.
Hola, Estel, bon dia.
Exactament de quins delictes se'ls acusa?
Doncs mira, segons l'escrit al qual han tingut accés, la fiscalia atribueix als 5 encausats delictes de desordres públics agreujats, atemptat contra l'autoritat, lesions i danys a béns públics i privats. Parlen d'actes violents que van provocar danys importants a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, com ara llançament de pedres i objectes, puntades de peu i formació de barricades. Un dels acusats és Guillem Serratosa.
Molt esperpèntic, diguéssim, trobem unes peticions de pena totalment desproporcionades pel que vam considerar que són els fets. Hi ha una altra anomalia, que en el document es fa una acusació general i igual per tots els acusats i que hem de respondre d'ells d'una manera solidària i subsidiària. No es fa realment una investigació acurada.
La fiscalia també demana en conjunt una indemnització superior als 50.000 euros pels agents lesionats. Per la seva banda, l'acusació particular dels Mossos ferits ha fet una altra petició de presó pels acusats, que sumarien 109 anys.
La revifada del debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat encén les alarmes dels ecologistes que miren d'impedir aquesta iniciativa. Depana, que és l'entitat que porta més temps implicada en la defensa del Delta del Llobregat, té la intenció de presentar batalla en tots els fronts que calgui per frenar l'ampliació. De moment, ha arrencat una campanya de micromecenatge per poder fer front a les despeses jurídiques que se'n deriven. David Àngela, d'entrada, amb un objectiu clar, aquesta campanya, no?
Hola, bon dia. Doncs sí, la campanya de micromecenatge Salvem el Delta del Llobregat, la natura no es ven, impulsada la plataforma Goteo, pretén recaptar 20.000 euros per poder interposar recursos administratius i judicials, per elaborar informes tècnics i pericials i per fer el seguiment legal de projectes amb impacte ambiental, entre d'altres. Durant la presentació de la iniciativa ahir a la tarda, la delegada de Pana a Catalunya, Cristina Sánchez, lamentava que fins ara cap govern s'hagi pres seriosament la protecció d'aquests espais naturals.
El que nosaltres reclamem no és dibuixar un mapa. El que reclamem és fer un pla de gestió i aplicar-lo, i un pla especial i aplicar-lo. Perquè d'exemples de governs catalans que han dibuixat en un mapa CEPAS o CECs, és a dir, Espais Natura 2000, per complir amb els objectius europeus i que després no han aplicat els plans especials i els plans de gestió, en tenim i molts.
La iniciativa té el suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. L'alcaldessa, Alba Bou, agraeix la trajectòria d'aquesta entitat ecologista en la defensa d'aquests espais naturals al Delta.
Sense Depana, crec que no tindríem sobre la taula de la Comissió Europea la carta d'emplaçament que obliga a protegir més i millor el nostre Delta. Per tant, en primer lloc, el que vull és reconèixer aquesta entitat i altres que amb qui també volem col·laborar, però sobretot aquesta entitat i la seva expertesa i la seva ciència.
L'alcaldessa del Prat afegeix que no té cap sentit el plantejament que es fa des del govern o des d'ENA sobre l'ampliació de l'aeroport.
I avui jutgen dos activistes de l'ONG Greenpeace que, segons les acusacions, van passar amb la seva llanxa per sobre d'una embarcació de la Guàrdia Urbana de Barcelona en un accés de protesta al port de la capital catalana el 2021. Ells neguen els fets, mentre que l'acusació particular els demana fins a 10 anys de presó. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. La protesta
protesta la van fer coincidint amb una trobada internacional de caps d'estat que es va fer fa 5 anys a Barcelona. La Fiscalia els demana 6 anys de presó, però dos dels agents demanen més càstig perquè aleguen que van estar a punt de matar-los. Des de Greenpeace asseguren que no van fer mal a ningú, sinó simplement una acció de protesta activa. El relat dels fets que fa la Fiscalia és que els activistes, per desplegar una pancarta al mar, van posar els peus a la llanxa policial. Van fer, diu l'escrit, un abordatge amb tota regla. Segons les acusacions, la llanxa de Greenpeace va passar per sobre de l'embarcació policial, provocant ferides als dos agents. És per això que se'ls demana, a més de la pena de presó, 17.000 euros en concepte d'indemnització. El judici s'havia de fer el mes de desembre, però la presentació de diversos informes d'última hora van obligar a posposar-lo fins aquesta setmana. Poc més de 5 minuts i 2:15, 17 detinguts i mitja tona de xix, 10 quilos de marihuana, dues armes de foc i cotxes de luxe. Aquest és el balanç d'una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia di Finanza de Milà, d'Itàlia. S'han desarticulat dues organitzacions vinculades al tràfic de droga. Les entrades i escorcolls a l'operatiu aquí a Catalunya es van fer el 10 de febrer a l'àrea metropolitana després d'un any i mig d'investigacions. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
I això es tracta, segons els Mossos d'Esquadra, d'una de les operacions més importants contra el tràfic de xix fetes aquí a Catalunya.
Sí, estan molt contents. Diuen que és una organització que portava la droga des del Marroc a Catalunya i després hi havia una altra que s'encarregava d'enviar-la cap a Milà, a Itàlia. Aquesta segona ha estat molt difícil de localitzar perquè era un clan familiar d'origen bosnià que es movia per tota Europa. Anaven d'hotel en hotel amb un tren de vida de luxe, i ho explica en declaracions a aquesta emissora el sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal del COS.
D'aquesta gent s'intervenen un Ferrari a Marbella, un BMW a Itàlia, i el nivell de vida molt elevat. Han estat visquent hotels constantment, no només un o dos, sinó el clan sencer familiar dels Cisnic. Estem parlant d'un entorn de 10-12 persones, més o menys, en roba de marca, restaurant, hotels...
Doncs una mica com una sèrie, no? La típica...
Exacte, sí. No tenien criminal. Res a veure amb la màfia, eh? Això els he preguntat i m'han dit que no és una estructura autòctona italiana, però sí que, bé, es movien i la destinació de la droga era Itàlia. En total, els detinguts d'aquest clan familiar, doncs, entre 20 i 60 anys, per tant, era tota la família,
sí,
que viatjava en bloc i, bé, doncs, els han empaparat, com diuen, per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.
Molt bé, Miquel, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I ara que ja s'ensuma la primavera, comencem a deshivernar i el Parc Temàtic Port Aventura, per exemple, torna a obrir portes aquest cap de setmana. 7 comparses de carnaval amenitzaran aquesta reobertura els caps de setmana de març. La temporada tindrà algunes novetats a l'estiu i, de moment, obra sense el Dragon Can. S'hi estan fent reparacions. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi podrem veure i quins dies obrirà el parc en aquest inici de temporada?
Mira, de moment aquest vespre es fa una preestrena només per als hostes dels hotels del parc i també pels socis, i el parc obrirà formalment al públic general demà. És una posada en marxa gradual que enguany no disposarà de la icònica muntanya russa Dragon Can d'entrada, que continua en fase de manteniment. No hi ha, de moment, data de reobertura d'aquesta atracció. S'estan canviant suports i trams sencers dels loopings més importants després de 30 anys de funcionament ininterromput. Com els últims anys, aquests primers caps de setmana es potencien sobretot les activitats vinculades al carnaval, segons explica la Noemí Serrano, que és la responsable de producte del parc.
La idea era allunyar-nos una mica dels carnavals tradicionals venecians i brasilenys. Tenim les comparses, que portaran vestuaris i portaran unes propostes que podem vincular amb les de les temàtiques del parc, com venen a ser Mèxic, Polinèsia o Far West. Tenim la desfilada de carnaval, que és un altre punt molt important.
El parc no obrirà diàriament fins a finals de març, quan també obrirà Ferrari Land. Les novetats d'aquest recinte no s'estrenaran fins a l'estiu. Són una nova àrea d'atraccions aquàtiques a Costa Caribe i un recorregut d'aventures amb passarel·les secretes i ponts penjants en una jungla salvatge que s'està fent a l'àrea de la Polinèsia. Totes dues són per públic familiar. El parc obre així la seva 31a temporada i espera millorar els 5,3 milions de visitants que va tenir l'any passat.
Però recordem-ho, cobra sense una de les seves atraccions atraccions estrella. El Dragon Can, que Manel deies, no té data encara de reobertura.
No, encara no. S'està esperant segurament que es facin les proves, perquè es va desmuntar i s'està tornant a muntar en les zones més complicades i més complexes d'aquesta atracció, però no hi ha data encara per la reobertura. La resta obren totes, menys les d'aigua, evidentment.
Molt bé, doncs gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I ens quedem a Tarragona, que consolida la xifra rècord de turistes amb 1,7 milions de pernoctacions durant l'any passat, una xifra que repeteix per tercer any consecutiu ja. Paral·lelament, però, Clara Chavarría Domingo, s'ha detectat que hi ha força més visitants que no hi fan nit.
Hola, bon dia. Doncs sí, segons el balanç fet pel Patronat de Turisme de Tarragona, la ciutat rep uns 2 milions de turistes que fan visites d'un sol dia. Són visitants que s'allotgen en municipis propers i que fan excursions puntuals a Tarragona. D'altra banda, en total, l'any passat, unes 700.000 persones van pernoctar a la ciutat. Des de Turisme destaquen les bones xifres que s'han encadenat aquests últims 3 anys. Joana Conesa és una de les responsables del Patronat de Turisme de Tarragona.
Els indicadors mostren una clara tendència a l'estabilització. Hem fet l'evolució de lo que són els últims 10 anys a la ciutat. Portem que tot el que és l'últim triani, amb més de 1.700.000 pernoctacions a la ciutat de Tarragona. Per altra banda, és positiu, doncs, que tinguéssim aquesta tendència estabilitzadora, doncs, perquè trobem un equilibri que és molt més sostenible.
El balanç també mostra una tendència a l'alça de la desestacionalització, que mostra que en els darrers 5 anys l'ocupació ha crescut entre un 70 i un 100% fora de la temporada d'estiu.
I de Tarragona a la ciutat de Tortosa, que té en marxa les obres de museïtzació de les muralles. Són uns treballs que han començat a les avançades de Sant Joan. L'objectiu és convertir tot aquest recinte en un museu a l'aire lliure i, a més, s'engloba tot plegat en un projecte més ampli de promoció turística. Tortosa, Jordi Barranca, quan estaran acabades aquestes obres?
Doncs mira, ben aviat, per Setmana Santa ja estarà del tot fet. A les avançades de Sant Joan, amb una superfície d'uns 15.000 metres quadrats, s'està construint, entre d'altres, una maqueta tridimensional i també s'estan instal·lant una vintena de faristols informatius i algunes rèpliques de canons. En dona més detalls a Sònia Rupérez, que és la regidora de Turisme.
La museografia inclou la instal·lació d'una maqueta tridimensional del conjunt de la plaça d'armes, darrere de la segona avançada, perquè els visitants puguin copsar la magnitud d'aquest recinte. 4 espais escenogràfics, 2 en espais interiors i 2 en espais exteriors, amb siluetes bidimensionals de soldats i rèpliques dels canons, entre d'altres elements.
La museïtzació s'engloba dins el projecte del circuit verd de les muralles. Lleixàs, alcaldessa de Tortosa.
En definitiva, ha arribat l'hora de fer que les muralles i les fortificacions siguin molt més atractives per a la nostra gent, per a la gent de Tortosa, però també per tota la de fora i, per tant, que sigui també un element més de dinamització cultural i patrimonial de la nostra ciutat. Hem de ficar en valor el nostre patrimoni.
L'altre punt on s'actuarà és el Fortí d'Orleans, on hi haurà un espai dedicat a la seva construcció i un altre centrat en els enginyers militars del segle XVIII. Al final, el finançament de tot aquest projecte prové de fons europeus.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Passen 2 minuts de 2:15 i amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Repassem les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info, que avui passen per una història que ens encanta perquè demostra que una vegada més la realitat sempre supera la ficció.
Sí, realment, jo crec que donarà per un capítol de, no, d'aquests de podcast, de successos, diguem.
Sí.
De crims, del que sigui. Vaja, aquí no, perquè no hi ha hagut un crim. Estem parlant d'aquest robatori que va haver a Vall de Núria, no? A l'hotel de Vall de Núria, que resulta que ahir van ser detinguts 2 treballadors i, a més, no es descarta que hi hagi més detencions, etcètera, etcètera. Ho hem explicat àmpliament aquí al Catalunya Migdia. Això sí, recordeu que el botí va ser de 1.350 euros.
És com una mena de Fargo sense sang i Gran Hotel Budapest.
I molta neu.
Una barreja de tot això.
Correcte.
D'altra també, banda, també, ho hem explicat ahir, d'en Joaquim Albalate, aquest aeroport d'Andorra la Seu d'Urgell.
Sí, una notícia que també interessa molt, aquest rècord de passatgers a l'aeroport Andorra la Seu d'Urgell, que ja mira cap a París.
Això sempre és important, tenir més opcions d'anar cap a París. I fa un any de què parlàvem?
Mira, parlàvem de Mataró, era un fenomen que havia començat, de fet, anys enrere, però era aquestes desenes de barraques i bungalows que s'havien instal·lat en una mena de terreny agrari, però que cobraven lloguer, que havien convertit en una mena de càmping, no?
Sí.
Que sàpigues que era una zona no urbanitzable, òbviament, i a més, que tenia una propietat que havia, diguem, llogat per fer doncs un ús agrari, però que s'havia convertit en una mena de càmping salvatge, per entendre'ns. Bé, això es va desallotjar al setembre del 2025, sí. També ho vam explicar aquí al Catalunya al dia, i a més, ara que sàpigues que l'Ajuntament de Mataró doncs, ha fet tot un pla de gestió i desenvolupament de les zones agràries, entre les quals també aquesta zona que estava ocupada per aquest càmping, que en realitat, com deia, era una zona agrària.
Molt bé, doncs gràcies, Marc, bon cap
molt
de
bé,
setmana.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs va, seguim i amb una notícia important, i és que dilluns vinent, que serà 2 de març, les Terres de l'Ebre s'integraran a l'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona. Això permetrà que es puguin desplaçar amb una sola targeta, amb els busos interurbans de la demarcació i també amb les dues línies de Rodalies de Tarragona. Al mateix dia, municipis de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Ripollès passaran a formar part també de l'ATM de l'Autoritat del Transport Metropolità de Girona, en aquest cas. Però primer parlem d'això de les Terres de l'Ebre. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, de nou, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia. Sí, les quatre comarques de Tabrenques a partir de dilluns funcionaran com una sola zona. Serà la zona 3 de l'ATM del Camp de Tarragona. Això permetrà als usuaris abrencs a la pràctica poder gaudir de targetes que fins ara aquí no es podien utilitzar, com ara la T16, pensada sobretot per infants i adolescents, i també la T-Jove per a joves de fins a 30 anys i que té una durada de 90 dies. Manel Nadal és el secretari de Mobilitat.
No és fins ara, doncs al cap de molts anys, que no s'integra, diguem, les Terres de l'Ebre, que eren, per tant, un forat negre del conjunt de Catalunya. Crec que això significa que aquest conjunt de gent de les Terres de l'Ebre, aquests 187.000 ciutadans, podran tenir tots els títols de transport que en aquests moments operen a l'àmbit de l'ATM de Tarragona, no?
De moment seran només un servei actiu pels busos interurbans, tot i que també s'estan ultimant els serveis burocràtics i administratius perquè les diverses línies de busos urbans de les ciutats i municipis sabrencs s'hi puguin afegir.
La integració ara és integració tarifària dels transports interurbans, la IFE i altres companyies. S'està pendent, però ja han manifestat que s'integraran al municipi de Tortosa i al municipi de Flix, i també en Posta està treballant, per tant, i finalment, un horitzó més llunyà, però també s'integrarà Renfe, no?
En paral·lel al territori, el Departament de Territori, és a dir, la Generalitat també treballa perquè en un termini màxim de 2 anys tot el país, és a dir, tot Catalunya, estigui integrada en una sola àrea.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I com us dèiem, la demarcació de Girona també completa la integració de les tarifes pels autobusos interurbans. A partir de dilluns entraran a formar part del sistema unificat de les comarques que faltaven. Són l'Alt, el Baix Empordà, el Ripollès i també alguns municipis de la Selva. Núria Peraire, què significa que hi ha integració de tarifes ja ara per tota aquesta demarcació?
Doncs que els autobusos que connectin els municipis formen part de la mateixa àrea i unifiquen tarifes. La demarcació es divideix en zones i cada zona té el seu preu. A més, les bonificacions, com la dels menors de 16 anys, també s'igualen. Ho explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Les dades que tenim és que la meitat de la població de comarques gironines, per tant, més de 400.000 persones, quedaran integrades en aquesta nova àrea tarifària.
Pel que fa als autobusos urbans, els de dins de cada municipi no estan tots integrats. Alguns, com Girona, sí, però d'altres hauran de demanar formar part de la unificació. La integració de tarifes a la demarcació és un primer pas per a la integració de tot Catalunya, planificada per a l'any 2027. La integració de la Renfe està prevista per a finals d'aquest any.
Tarragona prohibirà l'entrada de transportistes a la plaça de la Font a partir de diumenge. La mesura coincideix amb l'aplicació del nou sistema que obligarà els repartidors a notificar la seva estada en una zona de càrrega i descàrrega a través d'una aplicació, d'una app. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I per què tots aquests canvis?
Doncs mira, bàsicament el que l'Ajuntament vol és acabar amb la imatge de la plaça de la Font, que és el centre neuràlgic de la ciutat, col·lapsada de camions i furgonetes. Fins ara permetia l'accés als transportistes entre les 8 i les 11 del matí, però a partir de l'1 de març hauran d'estacionar a la Rambla Vella. Per això ampliaran l'àrea de càrrega i descàrrega d'aquesta via per tenir una capacitat per a 20 vehicles. La regidora de Mobilitat, Sonia Ors, és conscient que els repartidors no s'ho agafaran gaire bé.
Els canvis costen, fins a anar fins a la mateixa porta costa, el que passa que hem de preservar sobretot espais emblemàtics com és la plaça de la Font.
Bé, a partir de l'1 de març, els transportistes hauran d'utilitzar, més a més, l'aplicació mòbil Park Unload per registrar-se i notificar el seu estacionament en una àrea de càrrega i descàrrega. No fer-ho suposarà fer front a multes que arriben als 200 euros. I aquesta mateixa APP també permetrà que els conductors amb mobilitat reduïda puguin aparcar durant una hora en aquestes zones.
Amb el bon temps i les altes temperatures que hem tingut aquesta setmana, els camps de fruiters ja s'han vestit de colors amb la floració, que, com us van explicar, s'ha avançat aquest any. A les portes del cap de setmana podem repassar algunes de les activitats que podem fer aquest dissabte i aquest diumenge entre arbres florits. Júlia Albacar, on podrem gaudir millor d'aquests camps florits aquests dies?
Bon dia, Estel. Doncs mira, una de les propostes més destacades serà la de la Festassa del Fruiturisme d'Aitona, el Segrià, que arrencarà demà a les 10 del matí amb inflables, una calçotada popular i música en directe entre persegues. Si diumenge encara tenim ganes de més, a Maials podem fer una ruta a peu entre ametllers. I si anem al sud, tenim també un cap de setmana ben florit a les Terres de l'Ebre, concretament a la Ribera d'Ebre, on hi ha diverses activitats, com passejades en bicicleta i tastos de vins a Escoi Vinebre o un tas de pastissets i vermut a Benissanet.
Júlia, parlaves de ametllers, de presseguers. Pels que som de ciutat i que ens costa distingir més quin és cada arbre, alguna recomanació per saber quin és quin?
Doncs mira, com que estem al principi de la floració és prou fàcil, perquè de moment només tenim ametllers i presseguers florits, tot i que aviat arrenquen maçaners, cirerers i pereres. La flor de l'ametller és molt característica, blanca, una mica rosada, però grossa, i amb uns estams grans al centre. En canvi, el presseguer fa una flor d'un to rosat més pujat, depèn de la varietat, això sí. Per tant, si veiem una flor rosa, presseguer. Si és més aviat blanca, ametller. I afegeixo, l'escorça de l'ametller és d'un to més grisós, mentre que el presseguer tira més cap al marró. I un truc més que ens servirà per d'aquí uns dies. Tant presseguers com ametllers fan flors individuals, però cirerers, maçaners i pereres fan les flors en ramells, així com poms molt espessos.
I si heu anat a fer alguna excursió pel Pirineu, potser us heu trobat enmig d'algun prat un abeurador d'aigua per al bestiar. Ara cada cop però n'hi ha menys i els que queden sovint estan en molt mal estat. I tot plegat és fruit de la decadència de l'activitat ramadera. Doncs bé, una associació n'ha començat a restaurar d'aquests abeuradors i, a més, Sofia Cabanes ho fa amb un doble propòsit.
Bon dia, Estel. Doncs sí, perquè ho fan amb la intenció de poder continuar proporcionant aigua a ramats i animals salvatges, però també per afavorir la reproducció d'amfibis amenaçats. De moment, s'han restaurat 6 abeuradors, anomenats cums en aranès, gràcies a una ajuda del Parc Nacional d'Aigües Tortes a l'associació Aran per a Natura. Sara Arjó n'és membre.
I clar, que si no hi ha bestiar que hereta el que estàvem pensant, està de veues bestiars, pues, sembla que ja no han aquest sentit. Més enllà de bestiar, hi ha moltes altres organismes que l'utilitzen com a espai de criar com a amfibis, per exemple.
Com explica l'Eduardo Martínez, també membre d'Aran per a Natura, s'ha modificat l'estructura dels cums en favor dels amfibis.
Tal com estan dissenyats els cums, quan un animal cau dintre, és molt difícil moltes vegades que surti. Llavors, per aquest motiu, el que hem promogut és la modificació d'aquests coms per facilitar la sortida dels animals i, a més, resguards a l'interior perquè puguin criar sense ser molestats.
Els amfibis formen part dels grups de vertebrats més amenaçats dels nostres ecosistemes. Amb esta acció es pretén protegir algunes espècies de granotes, el tritó pirinenc o la salamandra.
Parlem del morralet. El morralet és una bossa de roba que tradicionalment s'utilitzava al Pallars per endur-se el menjar al camp o a la muntanya, com un farcellet. Ara, aquest element popular dona nom a una iniciativa per protegir la parla del territori. Tots els infants nascuts aquest 2026 al Pallars Sobirà i al Pallars Jussà rebran un morralet lingüístic. Sort, Pau Rovira, és a dir, aquesta bossa amb materials per fomentar l'estima i l'ús del pallarès davant la situació de retrocés que viu aquesta varietat dialectal. És el que persegueix, no?
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, la campanya l'impulsa l'Associació Cultural Can Boleta amb el suport dels dos consells comarcals. El lot inclou un conte en pallarès, un doble CD de cançons o un pitet amb una paraula pallaresa impresa. Es lliurarà a les famílies en el moment de registrar el nadó a l'Ajuntament. Núria Canals, de Can Boleta, explica que l'objectiu és reforçar el vincle lingüístic des dels primers anys de vida.
Són coses que s'utilitzen al dia a dia, vull dir, un babero, un conte, música... Llavors jo crec que sí, que és un morralet
divertit, molt útil i que segur que els hi servirà almenys per aprendre alguna paraula.
I és que, com lamenta Eva Tarragona, de la mateixa associació, aquesta parla s'està perdent.
Pues el moral lingüístic el que vol és generar activisme envers aquesta parla, que està en perill, i d'alguna manera el que passa al Pallars com a tots els altres territoris catalans és que cada vegada ve més gent a viure de fora, gent que no són d'aquí, que per tant no tenen la parla pallaresa com a parla mare, i el que volem és generar aquesta estima i fer d'alguna manera pues, que tothom estime el pallarès com l'estimem nosaltres.
També el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, ha remarcat la necessitat d'actuar.
Si el català està en regressió, el pallarès encara més. Hi ha molt poca gent que parlen pallarès dels nostres padrins. Pensem que els nens coneixeran una mica més les seves arrels, les seus avantpassats.
Amb el lema Permetrà en pallarès, la iniciativa vol garantir que les noves generacions creixin arrelades a la parla pròpia del Pallars.
A punt d'arribar a 3:15, a aquesta hora, al Parlament de Catalunya...
El creixement d'ingressos és molt important, que ens permet fer moltes polítiques públiques, doncs els hem presentat i espero, sincerament, que els puguem aprovar.
Són les explicacions que està donant la consellera d'Economia, Alícia Romero, respecte a aquests pressupostos que el govern vol aprovar i que s'enfilen fins als 50.000 milions d'euros. Això significa un 10% més de la despesa respecte al que va gastar la Generalitat en tot l'any passat. L'executiu ha tirat pel dret i ha decidit entrar el projecte de pressupostos al Parlament aquest matí sense tenir lligat el suport d'Esquerra Republicana, sí que té el dels comuns. El compte enrere s'ha posat en marxa, però el Parlament ha decidit dilatar els terminis de la tramitació per tal que govern i republicans tinguin més temps, més marge per arribar a un acord que faci possible, doncs, això, tenir un sí als pressupostos del 2026. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reivindicat les grans xifres del seu pressupost. D'entrada, promet una inversió al sector públic de més de 4.000 milions d'euros, la xifra més important dels últims anys.
Perquè ens ha de permetre justament això, seguir activant l'economia, però a més, millorant les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l'educatiu o el sanitari, però també en infraestructures que s'han vist molt rellevants a les properes setmanes, infraestructures, per exemple, de mobilitat.
I una despesa rècord en habitatge. El govern s'ha reunit a primera hora d'aquest matí per donar llum verd a aquests números i automàticament Romero els ha portat aquí al president del Parlament sense tenir assegurats els vots d'Esquerra.
És un dia important pel govern, és el primer pressupost que presenta i esperem que en la tramitació doncs, també puguem sumar els suports necessaris perquè aquest pressupost sigui una realitat el més aviat possible.
I en aquest punt Josep Rull ha ressaltat la importància del debat que comença ara perquè el govern busqui els suports que li falten.
El resultat final d'aquest recorregut parlamentari, doncs, dependrà de la capacitat de negociació i diàleg, que, insisteixo, és l'essència mateixa del parlamentarisme.
Doncs bé, el govern i Esquerra han guanyat marge per negociar. El primer debat no se celebrarà fins d'aquí a 3 setmanes, el 20 de març. I si els comptes superen aquesta prova de foc, la votació definitiva no serà fins l'endemà de Sant Jordi, el 24 d'abril. Recordem a tot això que els republicans mantenen que fins que no arribi un gest del govern espanyol a favor del traspàs de l'IRPF, diuen que no s'asseuran a negociar el seu suport als comptes de Salvador Illa.
Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
Són dies que els festivals d'estiu comencen a presentar els seus cartells amb els artistes més destacats. Avui ho ha fet el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell amb Bryan Adams, aquest que sentim al capdavant. També comptarà amb grans noms del panorama internacional com Diana Krall, Anastasia i Rick Astley. A Girona hi ha en Fèlix Martín. Fèlix, quan començarà Cap Roig?
Serà la 26a edició de Cap Roig i començarà el divendres 3 de juliol amb el concert de Bryan Adams. El canadenc inclou parada a la Costa Brava 4 mesos abans del concert que el portarà també al Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 de novembre. En aquest cas, però, a Calella de Palafrugell, i farà un espectacle de petit format íntim, només acompanyat a la guitarra i al piano. Al Festival de Cap Roig hi han programat 23 concerts fins al 18 d'agost en una cloenda que farà Miguel Ríos. I entre un i l'altre, doncs una mica de tot i per a tots els gustos. Per exemple, Diana Krall tornarà aquest estiu a Cap Roig, on ja va actuar el 2019, serà el dia 25 de juliol, i el 4 d'agost hi serà el tenor Juan Diego Flores. El gruix de concerts inclou també les actuacions de Víctor Manuel, Luz Casal, Ana Torroja, Rosario i Malú. També Amaya, Miqui Núñez o els Lacs en Bustó. Les entrades es posen a la venda dilluns.
Si tout était doux, si tout était beau, jamais j'aurais moins besoin.
I Cristina Genevat, que debuta com a directora en La mesura de l'impossible, és un text de Tiago Rodríguez que explica què hi ha darrere la feina dels cooperants internacionals. Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Andrew Tarbet i Helena Terrats formen el repartiment d'aquesta obra. Marta Vives.
El text de Tiago Rodríguez indaga a través d'entrevistes a cooperants reals sobre què els empeny a dedicar-se a l'ajuda humanitària. El resultat és un relat contundent i cru que sorprèn, emociona i desmitifica, en molts casos, el concepte de solidaritat. Cristina Genevat, que ja va traduir al català Rodríguez amb la seva obra El cor dels amants, presenta ara una versió escènica pròpia d'un text que descriu així.
Parlen, són treballadors humanitaris que es dirigeixen a persones que es dediquen al món de l'espectacle i al món del teatre per dir com creuen que han de ser representats en un escenari, no? El que expliquen és que la seva feina és mirar d'ajudar avui aquí això, no?
La versió que Tiago Rodríguez va presentar al Temporada Alta fa dues temporades es va poder veure en una sessió a la Biblioteca de Catalunya i a la versió de Genevat es podrà veure fins al 19 d'abril.
Teatre, el clàssic de Misteri la ratonera d'Agatha Christie s'estrena avui al Teatre Apolo de Barcelona amb una nova adaptació dirigida per Ignasi Vidal. L'obra, considerada la peça no musical més representada del món, torna a Catalunya per tercera vegada. Vidal ha actualitzat el text, la posada en escena, i ho ha explicat a 3Cat Info, un dels actors que participa a l'obra, que és Octavi Pujades.
En aquesta versió l'Ignasi Vidal l'ha contemporanitzat, l'ha portat a la nostra època, l'ha fet més àgil, que això sempre va bé en els temps que vivim, i que els clàssics realment no fa falta renovar-los gaire.
La història situa els espectadors en una casa victoriana aïllada per una nevada on un assassinat desencadena una trama plena de sospites i tensió. Els actors descriuen l'obra com angoixant, claustrofòbica i apassionant i destaquen el gran repte de mantenir el suspens fins al final.
Al final es tracta de mantenir en suspens l'espectador fins al final, no? Que no sàpiga qui és l'assassí, però perquè tothom pot ser assassí o tothom pot ser víctima.
Igualada es convertirà en un aparador de l'art de la fotografia des d'avui fins al 22 de març. El Fine Art escampa la mostra fotogràfica per 14 espais de la ciutat amb noms reconeguts d'aquí i de tot el món. Corresponsal a la noia Montse Jané-Ribam.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquest any el tema comú és la comunitat, entès com a espai de vincles, col·laboració i construcció col·lectiva. I és el tema de moltes de les exposicions, com la que obrirà el festival, amb un recorregut guiat al Museu de la Pell, la de l'Estela de Castro, que explica el codirector del Fine Art, Roger Mula.
És una exposició que és Retratos de Família. L'Estela de Castro és una de les millors retratistes de l'estat espanyol. Es va fer famosa perquè és la retratista dels Reis d'Espanya. I porta una exposició que és Retratos de Família. Anem aquí a la comunitat primera, no? Si el nucli propi de la família, però ella incorpora en aquesta família tots els animals de companyia. Trobarem uns retrats magnífics amb famílies i la cabra o la gallina, que tenen nom i cognom.
També és comunitària i un punt experimental l'exposició Ser Loves, de Miralles i Basolí, perquè en part es construirà amb el que surti d'un taller de creació col·lectiva amb 50 dones.
El fil conductor seria la pressió estètica en el cos de la dona. Però és una exposició que allà on va mutant per si mateixa. Es generen tallers i aquí farem un d'aquests tallers i el resultat d'aquest taller es anirà a incorporar a l'exposició que estarà en l'escorxador de Ser Loves i en el següent lloc on vagi aquest projecte.
Dues exposicions destacades més conviden a la reflexió, com la de Benito Román, anomenada Pequeños, que repensa la manera de veure les persones de talla petita, i també Together, de l'Hisenda Pons, que retrata experiències de formes alternatives de convivència. Altres noms d'aquest Fine Art organitzat per l'Agrupació Fotogràfica i l'Ajuntament d'Igualada són Siegfried Casals, Francesc Fàbregas o Roger Grasses. Tot de manera simultània fins al 22 de març.
Doncs molt ràpidament anem cap a Lleida perquè acabem de saber que s'ha detectat a Lleida un cas de grip porcina en humans, una malaltia molt poc habitual a les persones. Noelia Casillas, bon dia, què en sabem?
Bon dia, doncs que el Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina en sigles tècniques, és el virus H1N1 i que s'ha detectat aquí, a Lleida. Es tractaria d'un pacient que no ha tingut relació ni amb porcs ni amb granges i, per tant, tot apunta que ha estat un contagi entre humans, la qual cosa és molt poc habitual en aquest virus. Aquesta és la quarta infecció notificada d'aquest virus en persones a l'estat espanyol des del 2009. Ara ho estan estudiant i avaluant conjuntament l'Organització Mundial de la Salut, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries i l'Agència de Salut Pública. I un aspecte important, des de la conselleria remarquen que el risc d'infectar-se és baix.
Esports.
Falten 6 minuts per les 2 del migdia. Actualitat esportiva ara en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Avui, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant del Barça. Ja se sap el seu rival als vuitens de final de la Champions masculina de futbol.
S'enfrontarà el Newcastle als vuitens de final de la Champions masculina de futbol. Els dos equips es van enfrontar a la primera jornada de la Lligueta, un partit que va acabar amb victòria blaugrana per 1-2 amb un doblet de Rashford. A Nyon, a la seu de la UEFA, el secretari tècnic blaugrana Deco creu que hauran de tornar a fer un partit perfecte a St. James Park.
Yo creo que para mí, de los mejores partidos de la temporada en Newcastle. Yo creo que hemos sido espectaculares a todos los niveles, defensivos, control de juego, en ataque. Y para poder superar Newcastle, tiene que ser otra vez un partido perfecto, porque es un campo muy duro, es un campo muy difícil, un campo que ellos tienen para mí las mejores aficiones del mundo. Se empujan, los jugadores tienen energía y no será fácil.
Fa uns minuts hem pogut sentir també la valoració de Hansi Flick, el tècnic blaugrana, a la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Villarreal.
Cada partit és important i no és fàcil. Ja dic, és la Lliga de Campions i el Newcastle també té un equip fantàstic. Ho hem vist els últims partits, però també quan hi vam jugar. Per tant, no és fàcil. Per mi, sempre es tracta de respectar el rival. I també, en aquest cas, tothom vol arribar a la final, nosaltres també, però crec que a Newcastle també ho intentarà fer.
El Real Madrid, per la seva banda, jugarà de nou l'accés als quarts de final amb el Manchester City de Pep Guardiola. L'Atlètic de Madrid, pel seu costat, s'enfrontarà al Tottenham anglès. De fet, si el Barça es classifiqués per als quarts de final, jugaria contra el vencedor d'aquest Atlètic Tottenham. També al costat del Barça, Bodo Glimt, Sporting de Portugal i Bayer Leverkusen Arsenal. Els altres aparellaments són PSG Chelsea, Galatasaray Liverpool i Atalanta Bayer de Múnich al quadre del Madrid. Aquesta ronda de vuitens es decidirà entre el 10 i l'11 de març, l'anada i una setmana més tard la tornada. Una tornada que el Barça jugaria al Camp Nou. Una ronda de vuitens de final, per cert, que es perdrà Frenkie de Jong per un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta que el farà estar de baixa unes 5 o 6 setmanes.
A la Lliga de Futbol Sala, avui hi ha partits per dos equips catalans.
Sí, corresponen a la jornada número 20. L'Indústria Santa Coloma visitarà a les 8 del vespre el Noia. Aniol Vendrell és un dels jugadors de l'equip colomenc.
Bueno, és un equip molt dur, que competeix molt bé, té un joc difícil de contrarrestar, però si imposem el nostre ritme, xutem, ataquem, crec que podem ser superiors a ells.
Mitja hora més tard, a 9:15, el Barça, que és el segon a la classificació, rep el Córdoba, que és el desè. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
Lo que intentamos buscar es una regularidad constante de los jugadores, ¿no?, y del equipo, ¿no? Al final es, como digo yo siempre, en el fútbol sala o en el deporte en general, 2 y 2 no son 4. Hay muchos factores que te pueden hacer cambiar un partido, muchas cosas, pero tenemos la ilusión de volver a jugar en el Palau con nuestra gente, va a haber una buena entrada, así que animados estamos.
A tot això, aquest cap de setmana se suspenen tots els partits de futbol sala a Catalunya, i és que la Federació Catalana de Futbol ha decidit aturar la competició a petició del col·lectiu arbitral de futbol sala en protesta per una agressió a un col·legiat dissabte passat en un partit de categoria juvenil.
I avui també té partit el Granollers a la Lliga Sobal.
L'equip vallesà, tercer a la classificació, rep el desè, l'Osc, en partit de la 19a jornada. Antonio Rama és el tècnic del conjunt vallesà i alerta del rival d'avui.
Penso que perillós també, perquè al final venen de perdre a casa contra Cangas, venen amb la baixa de Nenadic, que és una peça important per ells en defensa. Penso que venen molt necessitats, no? És d'aquests partits contra equips que potser en aquests moments tenen una urgència màxima per puntuar, i que fa molt perillós, no? I espero que nosaltres estiguem centrats i concentrats amb el que hem de fer i que siguem disciplinats i que tinguem doncs, l'actitud necessària per afrontar un partit tan important com aquest.
Ahir a la Champions en vol, triomf contundent del Barça sobre el Zagreb per 46-26. Aquesta victòria, sumada a l'empat del Magdeburg, amb el Wisła Płock polonès, fa que el Barça s'apropi a només un punt del conjunt alemany, que és el líder del grup B. Dijous, la setmana vinent, Magdeburg-Barça amb el lideratge en joc. I triomf també del Barça d'hoquei patins. El conjunt blaugrana es va garantir matemàticament l'accés a la final a 8 de la Lliga de Campions. Els blaugranes van derrotar per 1-4 al Saint-Omer francès a la setena jornada. A la classificació, el Barça es manté segon a 2 punts del líder, el Porto.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I acabem setmana amb un viatge musical i teatral per les obertures, cors i àries d'òpera més cèlebres. A Opereta les interpreten en forma d'esquetx, tot de personatges vinculats al món de l'escena, tramoyistes, il·luminadors, sastres, directors, actors, actrius. És un homenatge al bel canto i al poder del nostre instrument innat, que és la veu. Podreu veure Opereta demà a les 8 del vespre al Teatre La Gorga de Palamós, al Baix Empordà. I aquesta orquestra, que és el Catalunya al dia, farà el seu pròxim concert dilluns a la 1 del migdia, amb entrades sempre disponibles. Que passeu un bon cap de setmana.